Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí amb nosaltres d'avui dimarts, 16 de novembre del 2010, el nostre habitual temps dedicat a les qüestions de seguretat amb el sotsinspector en cap de la comissaria de districte dels Mossos d'Esquadra, Jordi Robles. Jordi Robles, bon dia, bona hora.
Bon dia.
El darrer dia que tenim a Jordi Robles, algú de vostès ens va dir després i ens ho va comentar al web, el que passa que tot estava tan recent, que òbviament, en aquest cas, la jerarquia d'un cos de seguretat així ho recomana i així ho demana. Saben vostès que en el seu dia es va parlar del sotsinspector en cap de Vilanova imputat per un presumpte delit, etc, etc. Coneixeu, en aquest cas, el responsable de la sotscomissaria dels Mossos de Vilanova, no?
Des de fa 18 anys. Sí.
Des de fa 18 anys. Quan veu venir l'últim dia, això era, en fi, era allò com el gerro d'aigua freda, com el mastegot a la cara. Us queda alguna reflexió de tot plegat? Perquè ha passat això... Així,
sí. Em queda una gran tristor per tot el que ha passat, perquè primer perquè és amic meu i segona perquè era el meu responsable directe. El que passa que jo també he llegit els comentaris del web i el que té que tenir clar la gent és que nosaltres també sabem ben poques coses i a més hi ha una cosa que és el que predomina per sobre de tot, que és el secret de sumari. I per tant, aquelles veus que diuen que no ens pronunciem o no diem gaires coses sobre aquest tema, ho entenc que pensin que potser haurien de dir més, però jo els garanteixo que, primera, no en sabem gaires coses i, segona, mentre n'hi hagi secret de sumari, no es dirà res.
Apuntat queda, perquè un altre segurament li diria ara al senyor Robles, vostè s'ha extralimitat fins i tot dient això que acaba de dir.
Bé, sí, jo crec que a vegades...
Sí, va anar a vegades allò de l'ortodòxia més estricta, no?
Sí, home, preferia dir això a no dir no comento,
no dir,
res,
no comento res, no?
I que s'aixequi algun tipus de susceptibilitat o alguna cosa, però val la pena dir que no en aquest cas perquè hi hagi un policia implicat, sinó en qualsevol cas quan el jutge decreta secret de sumari, les actuacions són secretes i per tant no es coneixen.
D'acord. Nosaltres ho diem així perquè sé que moltes vegades també és susceptible tot de poder-se interpretar, però el senyor Robles aquí arriba sense cap paper i nosaltres no tenim cap paper sobre la taula. Li hem preguntat el que ens ha donat la gana de preguntar i ell ha contestat sempre allò que ha cregut convenient contestar. O sigui, també nosaltres recordem èpoques en què conversar amb els responsables de cossos de seguretat requeria un protocol de tal magnitud que quan arribava aquí segurament ja s'havien esgotat tots els cartutxos a buts i per bé. No és aquest el cas, hem parlat de situacions molt complicades també amb Jordi Robles i aquesta també és una que afecta el cos. Relacionem no una cosa amb l'altra. Està pendent encara la qüestió de l'aprovació del codi ètic dels Mossos d'Esquadra. Hi ha alguna forma fàcil d'explicar això o si un codi ètic és necessari quan, suposadament, quan un entra dins un cos de seguretat com és els Mossos o gairebé diríem que qualsevol altre, hem de suposar que adquireix uns certs compromisos d'actuació, no?
Bé, jo li haig de confessar que no he llegit aquest codi ètic encara, no és un codi que no està aprovat encara, em sembla que no ho està per algun defecte de forma.
Exactament.
El que passa que és una opinió molt particular. Tinc la impressió que la majoria de termes que s'expressen amb aquest codi ètic ja estan regulats per altres normes i li ben asseguro que pel poc que conec d'aquest codi, la majoria d'aquestes coses es compleixen absolutament.
Perquè tothom ens entengui, quan un vol ser mosso d'esquadra, en algun moment o altre de la seva formació, no sé si dir, juro alguna cosa, es compromet alguna cosa, manifesta de manifestar en veu alta alguna cosa...
És un compromís tàcit que existeix. Llavors hi ha un curs de 9 mesos de preparació on s'inculquen una sèrie de valors i després, com qualsevol persona, i estem sotmesos a un ordenament jurídic, i coses que recull aquest codi ètic ja estan perfectament recollides fins i tot a la Constitució.
És a dir, que en principi el codi no ha de fer més, diguem-ho així, que reiterar moltes vegades conceptes que ja estan assumits.
S'ha de recordar que tampoc és un codi que contempli la sanció per no compliment, sí que contempla un seguiment i una sèrie de valoracions, però en principi no és una norma sancionadora directa per l'incompliment. O sigui, qualsevol d'aquests incompliments ja estaria regulat en una altra norma.
D'acord, és a dir, que els Mossos no hauran de fer altres coses de les que feien pel fet d'haver de complir un codi ètic, molts dels seus aspectes ja estan considerats des del moment en què el cos està en formació. Es va reunir la Junta de Seguretat Local, que és, per a definir-ho d'una forma fàcil, aquell grup de persones que d'alguna manera gestionen els seus diferents àmbits tot allò que fa referència a la seguretat en el terme municipal de Sitges.
Exacte.
I són, a part de vostès...
Són els cossos... En principi és el, diguéssim, és el màxim òrgan de seguretat del municipi, com vostè ha dit, presidida per l'alcalde del municipi, que és la màxima autoritat en matèria de seguretat, i ens reuniu cada 6 mesos els responsables de seguretat, els responsables polítics del municipi, i valorem dades, proposem, hi ha un ordre del dia on es proposen i on es determinen actuacions conjuntes, on es fan previsions de problemes. Es posen els problemes i es valoren, diguéssim, els períodes anteriors.
D'acord. Ara en farem una valoració de tot plegat, però segurament el que més ha cridat l'atenció dels darrers dies, i per molts sitgetans, ha estat l'operatiu que es va posar en marxa per atrapar els que en el seu dia intentaven robar la perfumeria Júlia.
Bé.
Molts dels veïns ens han dit moltes coses a l'entorn d'aquest, diguem-ne, d'aquest parament que va tenir lloc per poder enxampar aquests, si no recordem malament, lladres de joieries o de perfumeries que anaven especialment a perfumeries de tot el que és l'àmbit de Barcelona. Es pot explicar algun detall sobre com va anar allò?
Bé, és una investigació que no portàvem directament nosaltres, ho porta un grup especialitzat. Eren un grup que operava a tota Catalunya, no a Barcelona, a tota Catalunya. I suposo que, bueno, fruit de la investigació, es va poder determinar que una de les perfumeries de Sitges era susceptible de ser un objectiu aquell dia i en aquella hora.
D'acord.
I, per tant, es va detenir infraganti amb els autors. Sí.
Això no deu ser massa fàcil de poder assegurar...
Bé, sí, no sé exactament, però segurament estic convençut que portava un gran temps d'investigació i un gran temps de feina.
Bé, perquè alguns dels vins ens ho deien així. Esclar, no és massa normal que tothom esperi...
Tant de bo sabiguéssim sempre, ara, no?, quan van a robar.
Igual que en el sentit de bé, esclar, anys d'esperar a que robin, sabent que robaran...
Sí.
Per poder detenir. El que passa és que, diguem-ne, haig d'esperar que facin la destrossa, perquè un cop feta la destrossa, jo podré detenir-los.
Es tractava d'un grup organitzat, sí. I per tant, les seves actuacions o els seus actes doncs, requerien una sèrie de planificació, i suposo que a través d'aquesta planificació es va poder saber que, o intuir, o a mínim apostar amb un percentatge elevat d'encert de que podien venir cap aquí.
No sé si sempre és així, però això es comunica al cos de Mossos del municipi?
Sí, estaven assabentats, sí.
D'acord.
Sí.
I aleshores es parla amb els veïns o d'alguna forma se'ls adverteix?
Es valora en cada moment. Suposo que amb alguns veïns més implicats directament s'ha de saber i a uns altres no ho han de saber perquè aquestes coses en principi s'han de portar amb la màxima discreció possible.
D'acord. Va ser, per això, els dèiem, un dels paraments més cridaners una de les operacions més cridaners d'aquests darrers mesos. En qualsevol cas, la Junta de Seguretat va fer un bon balanç. El bon balanç, a partir de quins criteris s'estableix?
Bé, el funcionament de la Junta de Seguretat és... nosaltres aportem dades conjuntes, tant nostres com de la policia local, de tot allò que passa al municipi el darrer any, els darrers 12 mesos, i es compara amb els 12 mesos anteriors, amb el mateix període del mes anterior. I diguéssim que el balanç amb algunes coses era positiu i amb altres coses no tant. Diguéssim que el balanç global sí que el vam tots els presents allà vam determinar que sí que ens era positiu, però tot i això hi ha cosetes que han anat pitjor que l'any anterior.
D'acord.
No ens hem d'enganyar, no tot ha sigut flors i violes.
Aquestes dades globals són denúncies, són actuacions, és tot a la vegada?
Hi ha denúncies, de l'àmbit penal,
sí.
Hi ha actuacions, es comptabilitzen també totes les trucades que hi ha als serveis d'emergències, la policia local també aporta totes les seves actuacions en l'àmbit més administratiu, amb actuacions administratives, i bé, es veu l'evolució, que on estem treballant, o simplement es veu aquests problemes que creiem que ens afecten més, com els estem tractant, o quina solució estem tenint.
Quantes d'aquestes qüestions responen a una major sensibilitat social davant de determinats temes? O quantes d'aquelles responen veritablement a què succeeixen, diguem-ne, malifetes al municipi?
En principi, les dades reflecteixen tot allò que passa en el municipi. Tot allò. El que passa que analitzar totes aquestes dades és complicat. Llavors, segurament ens basem en temes que potser socialment requereixen més importància o estan més...
És a dir, està comptabilitzada, per exemple, si jo truco els Mossos d'Esquadra perquè el veí del costat de casa està fent massa soroll,
Això és, aquesta trucada surt reflectida.
Surt reflectida.
Surt reflectiva, llavors...
Una altra cosa és que prengui una consideració determinada davant tot el gruix.
Simplement com una dada s'exposa totes les trucades que hem tingut, en quin ambient ha afectat, i si algú li roben una cartera i posa denúncia, també és surt reflectit aquell fur. O
sigui. D'acord. Quins són, però, els criteris bàsics o fonamentals que d'alguna manera intenten definir si el nostre nivell de seguretat és millor, pitjor, igual...
Comparar municipis és absolutament complicadíssim.
No, dic comparar dades respecte a l'any anterior.
Bé, sí. Les dades, ho hem parlat alguna vegada, són molt fredes. Llavors, un fet és un fet. És un fet. Però a vegades un fet no només té la transcendència d'un fet, sinó té una transcendència social molt elevada. Llavors, aquest any, tot i que, per exemple, els petits delictes havien augmentat una miqueta, no gaire, respecte a l'any anterior, doncs una valoració positiva que es va fer és que no hi havia hagut durant aquest any delictes violents que poguessin haver creat una alarma social important. O sigui, a vegades les dades diuen unes coses i després les sensacions no van sempre d'acord. O sigui, la sensació general, no només perquè estava allí, sinó que la puguem rebre, és que ha estat un estiu molt tranquil, però a l'hora de veritat, si analitzes les dades, potser han passat algunes coses més que l'estiu passat. També comparar períodes té la seva complicació. O sigui, aquest estiu no ha sigut exactament igual que l'estiu anterior. Mm-hmm. Hi ha hagut algun esdeveniment que no havia passat, sí. Hi ha hagut més ocupació hotelera, per tant, més gent al carrer, més, hi passen més coses. Per tant, s'ha de fer una anàlisi, un estudi una mica en conjunt, no només valorant els simples paràmetres de l'estadística.
Suposo, però, i a partir del que dèieu, és molt diferent que a una persona li robin que li robin fent-li mal.
Per exemple... Sí, segurament hi ha més persones a les que els han robat sense el descuit, per exemple, però, per exemple, una dada que és absolutament verídica i no té resposta és que durant aquest darrer any no hi ha hagut cap robatori amb violència, per exemple, a domicilis, no hi ha hagut cap. És un dels tipus delictius que més alarma social creen. Sí que han robat a domicilis, evidentment, han robat alguns domicilis, però aquells en què s'amplia la violència no hi ha hagut absolutament cap en tot el municipi de Sitges. I, per tant, aquesta dada, que segurament és producte de la feina, o un pèl de sort també...
Sí, perquè agafada així, què vol dir?
Bé, agafada així vol dir que...
Només vol dir que no n'hi ha hagut.
Només vol dir que no n'hi ha hagut. I,
no, per tant, no vol dir que no n'hi pugui tornar bé.
Exacte. O sigui, el factor sort també el podem tenir. Segurament, doncs, no sé, si han robat un domicili i no hi ha hagut aquest enfrontament, doncs serà per molts fets, però no absolutament tot és per culpa nostra o gràcies a nosaltres, eh? No.
És a dir, no és qüestió de cantar victòria ni de... Aquesta, però, pot ser una de les dades, però pel que fa referència als fets més de la vida quotidiana, el petit furt, les petites coses, hem augmentat una miqueta.
Sí, sobretot l'augment més evident és amb els furts, amb els delictes de furts, d'allò que es sostreu sense el descuit, diguéssim, sense que hi hagi enfrontament ni força sobre les coses, i els robatoris d'interior de vehicle. No és una cosa absolutament pròpia del municipi de Sitges, sinó que és una tendència generalitzada, diguéssim, sobretot a l'estiu i en municipis de costa.
D'acord. Algun fet pot relacionar-ho amb la crisi o no?
Bé, jo crec que És possible que l'oportunitat, depèn de com sigui la teva situació personal, la deixis passar o l'aprofitis. És cert que hi ha més gent a l'atur, és gent que hi ha més gent que té dificultats econòmiques, i en tot cas, si aquesta gent en algun moment donat de la seva vida decideix delinquir, ho farà amb aquest tipus de delictes o d'il·lícits penals poc sofisticats.
D'acord. Hi ha grups de risc? Aquests furts s'han produït més en persones grans, en persones d'una determinada...
És important que la gent sàpiga que hi ha persones de risc. Sí que hi ha persones de risc. Per exemple, la gent gran és un col·lectiu de risc.
Potser no hem dit bé. Actituds de risc? Més que persones de risc?
Jo no crec que són actituds. Jo crec que són comportaments propis de la teva edat o de la teva situació personal. Per exemple, nosaltres, no sé si és aquesta setmana, em disculpareu, no ho sé, o la que ve, fem una xerrada de la gent gran de Sitges.
La setmana que ve o dimarts que ve, si no tinc mal entès.
És important que sàpigui la gent que, per exemple,
per la gent gran,
nosaltres tots els mesos al voltant del dia 25 tenim un servei de presència de paisà i en uniformada al voltant de les entitats financeres, perquè, és evident que a partir del 25 es cobra la pensió i molta gent és susceptible, hi ha aquell costum de perquè tenen els nostres grans, no, que ho retiren tot de cop, i per tant és un grup que en aquell moment i en aquella situació és una situació de risc, que per altra banda no té una incidència molt important, no té una important aquí al municipi, però quan passa és absolutament desagradable i poc a poc adquireix una rellevància que segurament, com li deia abans, és un fet puntual, perquè estem parlant de fets molt puntuals, però diguéssim que quan passa per a tres un cert rebombori.
Han augmentat, per tant, els furts amb un percentatge important o...?
Un percentatge petit. El que passa que sí que és la tendència nostra era reduir-los. Per exemple, li has de dir que nosaltres, per exemple, el que són faltes de fur, allò que val menys de 400 euros, sí, això ho hem reduït. També tenim el rèdit del Carnestoltes de l'any passat, que en aquest sentit va anar francament molt bé, i per tant el còmput anual es dona encara un balanç positiu.
D'acord. O sigui, ara, que el Carnaval puja o baixa la mitjana general.
Sí, és molt evident. És molt evident que els tres dies de Carnaval és una època d'una massificació absoluta, i per tant el que pugui passar amb aquests tres dies equival a un període molt llarg.
Dit d'aquesta forma, no sé si la setmana del Club Bilderberg hi va haver molts delictes o no, davant d'aquella presa. És clar, que semblava un poble assetjat, no?
No va tenir repercussió en aquest sentit.
Vaja. Sí, que el Carnaval ajuda a pujar o a baixar la mitjana.
Sí, és evident.
I aquest ha estat un Carnaval millor que el de l'any passat.
En aquest sentit va ser molt millor.
D'acord. I en canvi l'estiu, des del punt de vista del petit furt,
ha estat pitjor. També hem de tenir en compte, per exemple, jo li deia que baixaven les faltes de fur, allò que val menys de 400 euros, però pugen els delictes de fur. Avui en dia, independentment de com el aconsegueixis, que pot ser per punts o pot ser perquè te l'hagis regalat, qualsevol telèfon que porta, bueno, no qualsevol, però molts dels telèfons que porta la gent ja van per sobre de 400 euros. Les bicicletes, per exemple, la majoria ja sobrepassen el seu import 400 euros. I per tant, tots aquests furts ja automàticament s'han de qualificar com a delictes.
Robatori d'un telèfon mòbil, d'una determinada categoria, bicicletes...
Segurament igual has aconseguit per punts, o t'ha costat 100 euros, o t'ha costat 150, però el valor d'aquell aparell val per sobre dels 400.
Preguntem també una bestiesa. A qui li han robat la moto, molt probablement li diuen, mira, la trobarem en un desguàs, o vés a saber, tal i qual. Qui li roben un telèfon mòbil, l'arribarà a trobar mai, aquell telèfon mòbil?
S'arriben a trobar. És complicat, però, per exemple, nosaltres intentem dir-li a la gent que recordi, per exemple, l'email. Nosaltres tenim a les nostres bases de dades... Si vostè li roben el telèfon, sí, i la porta l'email del telèfon, aquell número que només identifica el seu telèfon, si jo algun dia localitzo algú que crec que aquell telèfon no és seu, puc comprovar l'email, i aquell email constarà a la base de dades com a sostret. Si vostè em diu que el seu telèfon és negre, amb una pantalla tàctil i de tal marca, doncs segurament en consten 100.000 com aquells.
D'acord. En el cas de les bicicletes?
Les bicicletes també haurien de portar un número de sèrie, el que passa que moltes vegades la gent tampoc ho sap. Totes les bicicletes porten un número de sèrie. I per tant, el que passa que també, igual que els porten, es borren, no? Però llavors tot ho complica una mica.
D'acord. Sí. Qüestió d'anar pel poble amb una bicicleta de no massa... Vaja, no ho sé.
Cada un que es compri la bicicleta que vulgui, i cada un té les seves... Bueno, en principi, les seves aficions, l'important que sigui, segurament la bicicleta serà millor o pitjor, no?
D'acord.
Però bueno...
Que la lligui ben lligada. Ha augmentat la mendicitat? O és una sensació, això també?
Nosaltres no ens entren gaire. És que la mendicitat per si sol no està tipificada com a delicte.
Ho pregunto per si ha augmentat, no dic que sigui. I no sé si això és una línia molt dèbil. Quan es pot considerar la mendicitat delicte? Quan s'utilitzen...
Menors, per exemple.
Si no, no, eh?
No. A mi em sembla que em passa el mateix que a vostè o a la gent que li ha comentat. És que tinc la impressió de que sí que es veu més. El que passa que no és una cosa que si no passeges no la veus. No acostuma a ser un requeriment policial, la mendicitat. A no ser que hi hagi una certa molèstia o que es faci en un lloc inadequat, però nosaltres no tenim perquè al carrer Sant Francesc o a Parellades hi ha una persona demanant almoina, no ens acostuma a trucar si no provoca una molèstia, o es fa de manera insistent o es coacciona.
Sí. Però que quedi clar que no és un delicte, eh?
No, per si sola no és un delicte.
Per si sola. Només quan s'utilitzen criatures...
O es fa de manera que pugui suposar una coacció o pugui exercir una certa violència, diguéssim, encara que sigui verbal, cap a les persones.
D'acord. Sí, però que per l'observació dels Mossos tenen vostès també la mateixa sensació que ha augmentat. Pel que fa a delictes sobre violència de gènere, que és també aquest àmbit, per dir-ho així, que sempre queda darrere, molt sovint d'un tel molt espès i que no apareix a la llum pública fins que no ha passat una desgràcia molt grossa, però hem de suposar que hi ha moltes denúncies que es fan davant de situacions que encara no han acabat, afortunadament, amb una desgràcia.
Sí, n'hi ha moltes.
N'hi ha moltes.
Nosaltres tenim un grup d'atenció a la víctima que és, diguéssim, que és especialista en aquest tipus de casos. No hi ha un augment respecte a l'any passat, no hi ha un augment de denúncies en aquest sentit sobre fets, diguéssim, violents en l'àmbit de la parella. El que sí que diguéssim, que en una situació de dificultats econòmiques el que s'accentua bastant, diguéssim, són els problemes que es deriven de l'impagament de prestacions, de custòdies de fills. Això sí que hem notat que ha pujat una mica, no? Temes de maltractaments, de violència de gènere pròpiament dits, denunciats i amb detencions d'autors no han augmentat significativament, no?
Ni existeixen.
Sí, clar. Sí, n'hi ha, es denuncien, i el grup d'atenció a la víctima no només rep aquestes denúncies, sinó fem un seguiment de les persones que han denunciat, es fan trucades, com es va la situació, es comproven, hi ha ordres d'allunyament que s'han de mirar de garantir, s'han d'informar, i tot aquest és un procés complicat, laboriós, però que s'ha de fer.
Deu i 35 minuts. També, sensació o no sensació, coses que vostès ens diuen. Sitges es ven droga?
Sembla que jo vam parlar un cop, jo crec que com a qualsevol municipi, ni més ni menys. Segurament sí, en algun lloc o altre es vendrà droga.
Ho dic per si els cossos de seguretat, o com a vegades alguns veïns defineixen molt llocs concrets i indrets concrets i hores concretes, els cossos de seguretat també tenen indrets concrets, hores concretes.
Sí, evidentment, i es fa presència a llocs concrets, i es fan investigacions obertes, i tota la informació que arriba o que es detecta, i tal, el grup d'investigació hi treballa. El que passa que a vegades no és tan fàcil com la gent es pensa, o sigui, no és tan fàcil detectar o descobrir, igual que ja la llenya ha fet a la trampa, no? I per tant, la barrera a vegades de la venda, el consum, si no veus aquesta transacció, si no la veus, determinar les quantitats.
Per què? Perquè a l'hora de delimitar també el marc legal, què és denunciable? Si un veí veu alguna cosa, pot denunciar alguna cosa que veu, però fins a quin punt allò és denunciable o no?
Ja no es tracta d'una denúncia formal, però sí que pot fer un avís d'una situació, i es fan molts avisos d'una situació. El que passa que moltes vegades sí que és cert que un cop al lloc, diguéssim que la constatació del que realment està passant no és allò que un creu que està veient. I el que li deia, no? El consum al carrer, la tinença de certes quantitats petites, només és denunciable administrativament. Llavors, evidentment, potser que algú se'n dediqui a vendre, però ells saben perfectament que les quantitats no han de ser importants, les que porten a sobre.
Que les quantitats no els portaran cap problema.
No els portaran cap problema, i en un moment donat, si no apreciem aquesta transacció o aquesta venda o aquest passi, el que nosaltres només podem determinar en aquell moment que és una tinença, i per tant segurament es justificarà com a consum propi.
D'acord, aquestes són algunes d'aquelles xifres que es mouen sempre en l'àmbit de la discreció.
La salut pública no genera denúncia pròpiament dita, o sigui, no genera denúncia. Potser si hi ha més venda o hi ha menys venda, només surt a l'estadística quan nosaltres la traiem a la llum. O sigui, un robatori és un robatori. M'han robat una cartera, és un. M'han robat dues carteres, són dos. N'hi ha tres punts de venda de droga, sí, però fins que no hi actuem no sortirà com a tal delicte. O sigui, no genera denúncia. Llavors, la salut pública no és que no es tregui, es treballa, és una de les, diguéssim, de les nostres facetes que requereix més dedicació.
És més o menys el mateix que dèiem de la joieria, fins que no s'enxampa, diguem-ne, en el mateix moment una situació, no?
Però la joieria ho traiem a la llum, però si aquella nit li roben i no hem detingut a ningú, evidentment
aleshores
hem de denunciar i constarà un fet denunciat. Però si se fan 10 transaccions de droga, o es venen 10 paperines de droga, o 10... Si no hi ha res,
si no hi ha res,
si
que
no enxampem, evidentment allò no genera denúncia per enlloc, i per tant no sortirà a les estadístiques.
D'acord, però d'alguna forma hi ha zones localitzades de Sitges on...
Jo crec que és generalitzat, eh? No crec que hi hagi zones concretes o punts, per exemple, em sembla que hi sortia al diari un barri en el qual jo havia treballat, que és Trinitat Vella,
sí,
on hi ha un
que els
lloc,
veïns estaven, però bé, d'una forma molt oberta es veia allà
no
les conseqüències.
Això no existeix a Sitges, no. que jo sàpigui, potser
no, d'acord, però bueno, ens referim, sí, perquè sempre és aquell, sí, aquell, sí, àmbit que genera un cert rum-rum.
Sí, no tenim, diguéssim,
constància
de que hi hagi una zona molt concreta. Sí, potser hi ha un domicili que sí, que hi ha un cert moviment o un altre domicili, però no hi ha una zona on estigui localitzat aquest focus de compra-venda. No?
D'acord. Arran també de l'estiu i de la Gai Parade, etcètera, etcètera, ho van posar sobre la taula en el seu dia i ens dèieu que cada vegada la societat està més sensibilitzada en allò que passa al carrer i les conseqüències d'allò que passa al carrer. Han augmentat les denúncies per allò que en faríem referència a l'ordre públic? Allò que passa al carrer o determinades actituds que puguin passar al carrer?
Denúncies com a tal, no. Jo crec que sí que ha augmentat, diguéssim, la preocupació de la gent per allò que, per els actes, diguéssim, d'incivisme i de molèsties al carrer. Tinc la sensació de que s'està, la gent ho està traient obertament i s'estan intentant buscar solucions, el que passa que bueno, també tenen la certa complicació.
Era el cas dels veïns del carrer Bonaire, finalment. Complicació en quin sentit? En què no hi ha un marc legal que reguli massa...
Bé, complicació en què hi ha unes certes situacions que estan establertes, que són absolutament legals, com per exemple que hi hagi 10 locals d'oci en un carrer estret, i evidentment això no es pot retirar. Si compleixen la normativa i compleixen absolutament allò que el tema, la seva llicència els s'especifica, evidentment no, la policia no podem anar allà i tancar. Per què? Perquè sí. Llavors, allò genera un trànsit de persones que segurament és evident que molesten en un moment donat, més que en un altre lloc, perquè estan allà, perquè els locals estan allà i perquè les activitats estan allà, i per tant té una difícil solució, això. Té una difícil solució.
Negociar, només?
Bé, primer de tot intentar que tothom s'ajusti a allò que ha de fer. I després, segurament, part nostra és augmentar la presència policial i corregir totes aquelles actituds que puguin generar molèstia amb les eines que tenim. El que passa que evidentment, no tot passa al carrer Bonaire, i per tant, allò que en parlàvem sempre, dels efectius i la disponibilitat i els recursos. No, no tot passa al carrer Bonaire.
Apuntem quatre dades. Els establiments poden obrir fins a quina hora?
Depèn. De quines llicències parlem? O sigui, n'hi ha bars musicals, n'hi ha discoteques.
És a dir, quan es diu així obertament, no, es cobren fins les tantes, es cobren fins a...
Bé, depèn de la llicència que tingui. La discoteca pot obrir un dia fins les 5, un dia una víspera de festiu fins les 6, un bar musical pot obrir fins les 2:30, les vísperes poden obrir fins les 3, per tant, cada local s'ha d'ajustar a la seva llicència, i això és el que procurem tant nosaltres com policia local.
D'acord, Déu-nos en guard que en un carrer hi hagi algú que pugui tancar les 3 i algú altre que pugui tancar les 6, perquè aleshores em despertaran dues vegades.
Bé, això dependrà, i al carrer Bonaire passa.
Carrer Bonaire
hi ha
passa,
dues discoteques al carrer Bonaire que tenen la seva llicència que els hi permet un cap de setmana estar obert fins les 6. Sí, sí.
Difícil de compatibilitzar això,
Sí, és clar.
Diguem-ne de conviure amb...
Des de la comprensió absoluta d'aquell que és veí i que se sent molest per aquesta activitat, però és difícil de compatibilitzar perquè bueno, són situacions a les quals segurament en algun moment donat allò no hauria d'haver crescut tant d'aquesta manera, però després n'hi ha també una cosa que se'n diuen tendències, i a mi tothom em recorda que fa bastants anys, digués, aquest rovell de gent estava com al carrer Sant Gaudenci, sembla, i que els carrers Sant Gaudenci, i avui en dia vas al carrer Sant Gaudenci, és una calma absoluta, i s'ha traslladat com cap al carrer Bonaire. Evidentment també en l'oci existeixen les modes i existeixen l'oci és allò, no? Vicente, va donde va la gente, no? O sigui, si aquí hi ha caliu i s'està bé, doncs la gent acabarà anant cap allà.
La nit del 1er de maig és complicada o no? O és
no,
una
no
sensació,
penso,
això també?
No ho crec. La típica és la simple complicació de que en un espai reduït s'ajuntin 10 locals d'oci. Ja està, només. No són baralles constants, ni tampoc ho és el carrer Bonaire, baralles constants. Ni... Evidentment, tens més opcions d'intervenir un dissabte a la nit al carrer Bonaire que, com li deia, al carrer Sant Gaudenci, perquè hi ha més gent i perquè la gent s'està alguns divertint, alguns no saben divertir-se, però no és complicat.
D'acord. El soroll és denunciable?
El soroll és denunciable administrativament, sí. Que passa que mesurar aquest soroll té molta complicació. Sobretot, no tant el que pugui sortir d'un local, que en aquest n'hi ha eines, però sí és molt difícil de mesurar aquell soroll al carrer. És molt difícil de mesurar el soroll al carrer. És fàcilment comprensible que en el moment que apareguem nosaltres, aparegui la policia local, aquell soroll baixa no sé quants decibelis. Per tant, mesurar-lo és
complicat. A part el soroll al carrer aquí, no té responsable, suposo.
Bé, si algú no fa alguna actitud concreta que pugui alterar, diguéssim, si hi ha un tio amb una botzina que està a les 4 de la matinada, doncs segurament, però si hi ha...
És a dir, si hi ha 100 persones, si hi ha 100 persones al carrer...
Parlant, evidentment,
no.
Ningú infringeix res. Clar, aquí que denunciem el 100 per una cosa que fan conjunta, o sigui, la infracció es converteix a, diguéssim, quan tots 100 parlen alhora...
Ho dic perquè el soroll sempre està molt noticiable,
sí.
Sobretot quan, no ho sé, algú ha denunciat que unes campanes li fan soroll, o al carrer Primer de Maig també va haver una denúncia una vegada en soroll que va aconseguir guanyar la veïna, bé, va haver una compensació, etc, però per això dic que...
De totes maneres, jo estic seguríssim que aquests problemes, no, evidentment... No sóc sociòleg ni psicòleg ni res, però jo crec que la solució no és estrictament policial. O sigui, algú ens ha fallat quan no es respecta el descans de la gent. Algú ha fallat.
D'acord. Ens queda una altra qüestió, el trànsit. Trànsit és un dels elements sobre el qual pesen més, diguem-ne, denúncies, infraccions, més problemes també d'actitud.
Bé, nosaltres aquest any hem seguit amb les nostres campanyes de trànsit. També una de les dades que va sortir a la Junta de Seguretat és que no s'havia comptabilitzat cap accident greu, diguéssim, en la nostra demarcació. Jo crec que amb el temps i certes coses, o sigui, per exemple, en Revelles de Sant Joan, les nits de l'Àntida, tothom sap, evidentment, on pot trobar Mossos, on pot trobar policia local, i hi ha una certa, diguéssim, conscienciació. Aquest any també ha disminuït els il·lícits relacionats amb el trànsit. Han disminuït. I, com sempre diem i comentàvem amb els responsables de la policia local, diguéssim que la gran victòria és que no hi hagi hagut cap accident greu amb resultat de mort o de ferit molt greu.
Què es pot fer amb una bicicleta? I ho dic per totes aquelles persones que diuen escolta, està molt bé això de la bicicleta, però aquí més o menys això és un campi qui pugui vegades.
Sí, em sembla que sí, perquè a més és un tema que em sembla que s'està intentant introduir el codi de circulació ara mateix, o s'està treballant per acabar de concretar tot allò que es pot fer i no es pot fer amb una
bicicleta.
D'acord,
i si ho extrapolem, fiquem
patinets
o fins i tot aquella mena de tricicles elèctrics, que també s'utilitzen de tant en tant. Esclar, la bicicleta la pot agafar qualsevol i el codi de circulació no actua sobre aquell vehicle?
En principi no actua.
En principi
però,
no.
Però depèn, o sigui... No actua, diguéssim, estricta, amb el que és la normativa estricta, però si tu generes alguna situació de risc i tal, se't pot actuar. Es pot actuar i es pot sancionar. El que passa que entrem en aquella part de normativitzar-lo tot, com deia vostè, la bicicleta, els patinets... És complicadíssim, perquè un hauria de saber el que pot fer amb una bicicleta o no pot fer amb una bicicleta. El que passa que a la llarga està demostrat que no tothom ho sap fer. No?
D'acord, però només és denunciable una actitud obertament... diguem-ne,
sí,
incívica, perillosa, arriscada.
O que comporti un risc evident, sí.
D'acord.
Ara veurem si s'introdueix la bicicleta com a element regulable dintre del codi de circulació.
Perquè
no estic massa basat en temes de trànsit, però em sembla que se l'està estudiant ara mateix.
D'acord, perquè us arriben alguna denúncia sobre aquest aspecte o no?
No. Bueno, nosaltres, com a Mossos d'Esquadra, la nostra competència en trànsit se'ns limita a vies interurbanes, hores d'ara. I per tant no tenim masses problemes ja sempre.
Com és, aquí hi ha gent que va en bicicleta per la carretera sense casc i sense res.
Sí.
Com
tenim
qui no vol la
debat,
cosa.
Eterna debat aquest de les costes de Garraf i les noves senyalitzacions i tal, però no tenim constància de que, per exemple, s'hagin hagut accidents aquest any ni que hi ha hagut discussions entre ciclistes
i automòbils
i que hagin pogut acabar amb algun tema, alguna disputa, no tenim. No ha estat un problema.
Fet i fet, dèiem, aquest és un balanç positiu. Amb què us preocupa, per dir-ho així, de les dades de la Junta de Seguretat? O què ha quedat, per dir, pendent de dir que hi ha alguna cosa que encara cal que...
Bé, de cara a l'estiu que ve haurem de reajustar algunes coses en col·laboració amb la policia local, evidentment. Depenent de la disposició d'agents, de recursos que tinguem nosaltres com ells, haurem d'enfocar, diguéssim, aquestes dades també serveixen per concentrar, no? Les estadístiques no només serveixen per mirar-les i comparar-les, sinó per saber on passen les coses i on no passen tant, i per tant haurem de, diguéssim, de fer una millor redistribució dels efectius per evitar punts, diguéssim, que aquest any han sigut per nosaltres punts negres. Per exemple, les platges ho ha estat. Es fa l'efecte que les platges han passat més coses de les que havien que passar. Petites, no passen grans coses, o sigui, però sí, ha passat més coses de les que havíem de passar. O sigui, d'alguna manera o altra haurem d'incrementar la vigilància a les platges.
Coses petites, furs?
Sí, furs. Parlem. Furs. Sí, sí. Gent que es confia, que va a l'aigua i quan torna. Doncs és qüestió de confiança, però evidentment és una confiança que tothom hauria de poder tenir, però evidentment sí, aquest any hem tingut un rebrot de, que no havíem tingut l'any passat, de coses que han passat al voltant de les platges. Evidentment la nostra estratègia l'any que ve serà que al voltant de les platges haurem de tenir una mica més de vigilància, una cosa més haurem de fer, sí.
Aquest ha estat un dels punts negres?
Sí, ha estat un dels punts negres. Després, evidentment, quan li parlo que ha incrementat els robatoris entre de baix, hi ha unes zones concretes on tenim detectat que passen més que amb altres, evidentment.
D'acord.
La nostra estratègia es redistribueix cap a aquestes zones.
Les zones més solitàries?
Bé,
solitàries... I no dic que a vegades l'estadística acaba refermant allò, la sensació visual.
Sí, zones...
L'estadística en diu això, però ja ens veiem a dir més apartades...
Sí. Per exemple, a l'estiu, pàrquings per anar a la platja, per exemple, on la gent acostuma a deixar més coses a la vista. Les costes del Garraf, els miradors de les costes del Garraf,
sí.
També és un punt on passa bastant. Bé, i treballem amb això.
Qui deia que un mirador?
Mm?
Veus? Qui deia que un mirador?
Bé,
doncs en un mirador també sí, cal anar amb precaució. Eh?
Sí, sí.
Bé, en tots aquests llocs on el cotxe queda aparcat d'una forma solitària.
Exactament. Sí.
Pot ser un risc. El balanç de la Junta de Seguretat Local, el balanç d'aquest 2010 respecte a les dades del 2009, positiu en línies generals i amb algunes qüestions que cal considerar també de cara l'any que ve. Hem parlat, com sempre, amb el sotsinspector en cap de la Comissaria de Districte dels Mossos, Jordi Robles. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Fins a propera.